Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
I tot seguit repassem en titulars l'actualitat d'aquest dimarts 2 de novembre del 2016 amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. El regidor del Partit Popular, Josep Maria Pérez Basart, ens acompanya avui a l'Info Migdia per parlar del procés de les noves guinguetes.
Tenia dubtes sobre la legalitat de tot el procés de construcció de les noves instal·lacions. Pérez Basart ha rebut ara diferent documentació sol·licitada durant la sessió plenària del mes de juliol. Amb ell, doncs, analitzarem aquesta documentació.
Inspeccions de la gerència del cadastre Calella per regularitzar el valor de les finques.
S'estan fent les inspeccions i s'obriran expedients de regularització als propietaris en cas que la informació cadastral que disposa l'organisme no concordi amb la realitat constructiva.
I el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha agraït la presència dels calellencs que durant aquests últims 6 dies han participat de la Romeria Montserrat.
Ahir, durant la recepció amb els calellencs, el pare abat va recordar la seva visita a Calella el 2015 durant la Festa Major de la Minerva. Durant la seva estada a la ciutat, el pare abat va visitar el far. També ahir en rebia una rèplica d'aquesta torre lluminosa com a mostra d'agraïment per part de l'Ajuntament.
I l'Aula d'Extensió Universitària de Calella parla avui de les cèl·lules mare.
L'aula rep aquesta tarda la visita de David Bueno, professor de genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Parlarà dels últims avenços en les tècniques de la teràpia amb cèl·lules mare.
El regidor del Partit Popular, Josep Maria Pérez Basart, ha rebut finalment part de la documentació referent al procés de construcció de les guinguetes de la platja que va demanar durant la sessió plenària del mes de juliol.
Concretament ha rebut l'informe tècnic del Departament de Costes de la Generalitat en què es dona el vistiplau al projecte. També té en el seu poder el regidor una cronologia de fets des que es va obrir el procés per adjudicar les noves guinguetes fins al final amb la seva construcció i també explotació.
I avui ens acompanya als estudis de Ràdio Calella per abordar aquesta qüestió i per resoldre alguns dels dubtes que hi veu. Senyor Pérez Basart, benvingut a Ràdio Calella.
Hola, benvingut, bon dia.
Parlem d'aquests informes, de fet, de l'informe que hi ha del Departament de Costes que dona el vistiplau a les guinguetes de Calella, tot i que hi planegen dubtes.
Sí, bueno, primerament jo voldria dir que vaig demanar 3 informes, un de Costes de la Generalitat, un de Costes de l'Estat i un dels serveis tècnics sobre la legalitat de tot el procediment, i únicament se m'ha fet arribar el de Costes de l'Estat i sí, se m'ha aportat una cronologia de fets que no és cap informe tècnic ni molt menys. En respecte a la resolució de Costes de la Generalitat, hi haurien diverses coses a tenir en compte. Una que és molt important i és que l'informe deia que no se podia utilitzar formigó fresc in situ, vol dir que no pot venir una cuba de formigó i llançar-lo, i en aquest cas es va col·locar unes prelloses que sí eren prefabricades, però a sobre d'aquestes prelloses es va fer formigó in situ, fresc in situ, i per tant aquí hi hauria un error com a mínim.
És una irregularitat.
I tant.
I no és interpretable el tema de que hi hagués una llosa a sota de l'abocament d'aquesta.
És que l'informe diu no utilitzant-se formigó fresc in situ. Per mi no diu si hi havia d'haver-hi una prellosa abans ni res, sinó simplement que no es podia utilitzar formigó fresc in situ en l'obra. Jo crec que queda bastant clar, de totes formes, lògicament jo no sóc un jutge ni molt menys no puc acabar de dir si és correcte o no. Jo crec que no és correcte. Mm-hmm. Per altra banda, dir que Costes de l'Estat, en l'informe de la Generalitat, diu que Costes de l'Estat va fer un informe el 23 de desembre en sentit desfavorable i únicament permetia doncs, fer-ho, com fins ara, doncs, unes guinguetes en la temporada turística desmuntables durant fora de la temporada turística.
Aquest informe no el tenen?
Aquest informe no me l'han fet arribar. I no sé el per què, perquè és un dels que quedava ben clar en la instància que vosaltres teniu, tota la documentació que tinc la teniu vosaltres i podeu corroborar-ho que vaig demanar l'informe de Costes de l'Estat. Finalment, Costes de la Generalitat el 15 de gener de 2016 va demanar a l'Ajuntament una sèrie de documentació que va rebre el 19 de gener de 2016. I és curiós com Costes de la Generalitat diu que a data d'avui no s'ha rebut l'informe de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, vol dir Costes de l'Estat, perquè ens entenguem d'una forma més senzilla, quan el mateix informe favorable es va fer també el 19 de gener. O sigui, que en unes hores van ser capaços de recollir la informació, d'enviar-li a l'Estat, de l'Estat no informar, lògicament l'Estat necessita el seu temps per informar, com qualsevol altra administració, i finalment va fer l'informe el mateix 19 de gener de 2016. Jo crec que això és molt estrany, molt estrany. Com a mínim, aquí va haver-hi quelcom, perquè lògicament l'Estat tenia que tenir l'oportunitat de poder respondre a la documentació que s'havia aportat per poder dir si era correcta o no, i en canvi la Generalitat es va passar de l'Estat i va fer el seu informe favorable sense tenir en compte doncs, el que digués.
Aquí el que ens trobem al final de tot és que no sabem quina és la resolució final del Departament de Costes de l'Estat, tot i que en aquest de la Generalitat sí s'apunta que, i ho diré textualment per no equivocar-me, Demarcació de Costes de Catalunya proposa l'emissió d'un informe en sentit desfavorable. Aquí veiem que hi ha dues administracions decidint sobre el mateix. No hi ha, pot haver-hi aquí un conflicte competencial que la Generalitat continuï dient per mi és legal i l'Estat digui per mi tot el procediment. Crec que hi ha alguna consideració a fer-ne.
No, el tema de competències està molt clar i, de fet, ho han seguit tot fins que en aquell hi ha hagut un moment en què han decidit no tenir en compte ja el que digués l'Estat i han decidit fer el seu informe per part de la Generalitat, i ja en parlarem si això no serà un problema finalment. I el problema no és només un problema entre administracions, sí, el problema serà el que tinguin els concessionaris de les guinguetes, perquè mai se sap què pot arribar a passar amb tot aquest procediment. Uh-huh. I sobretot, que si acaben tenint-se, per exemple, que desmuntar, que no ho sé, que ojalà no es tinguin que fer, però si...
Es podria arribar a aquest extrem?
Podria ser, i tant. Perquè, per exemple, home, el que hem dit és que els fonaments d'aquestes quatre guinguetes han sigut fetes amb llosa de formigó, amb formigó fresc in situ. Per tant, finalment, segurament, acabarà decidint algú altre, però finalment és molt probable que es tinguin que desmuntar, i això vol dir que s'hauran d'indemnitzar els concessionaris, i també voldrà dir que l'Ajuntament, i l'Ajuntament al final som tots els ciutadans de Calella, ho pagarem nosaltres.
Tot i que ara el plantejament del negoci és diferent, és per tot l'any, no és com era abans, no? Que
sí,
es desmuntaven
sí.
Quan arriba, acaba la temporada.
Correcte, però bueno, ja veieu que aquí hi ha una resolució en contra de les Costes de l'Estat.
Regidor Pérez Basar, vostè va demanar aquesta informació en el ple del mes de juliol. Tenia alguns indicis que hi podia haver-hi alguna situació irregular? No sé si seria aquest el terme.
Sí, tenia alguns indicis, algú m'havia explicat, no estava del tot segur, però finalment sembla que es confirma els fets.
També sabem que durant el procés de construcció es va fer una inspecció ocular per part de la Guàrdia Civil. En tenia coneixement d'això?
Sí. També tinc coneixement de que havia hagut aquest aspecte, sí. Una inspecció per part de la Guàrdia Civil que ara mateix no puc dir fins on ha arribat el tema.
Aquesta inspecció es va fer a petició del Partit Popular?
No, cap cas.
Començava al principi dient que havia sol·licitat tres informes. D'aquests tres, un se li havia donat, l'informe favorable de la Generalitat, però no els altres dos. No sé si els tornarà a demanar.
Tornaré a demanar els dos informes que no se m'han donat, el de Costes de l'Estat, perquè no sé exactament què és el que diu i m'agradaria saber-ho. Si no m'ho donen ells, ho demanaré oficialment a través a Costes de l'Estat directament, però bueno, jo crec que és informació que hauria de tenir. I també l'informe que vaig demanar tècnic de l'Ajuntament, dels seus tècnics, perquè diguin si és legal o no és legal l'informe, tot el que s'ha gestionat del tema de les guinguetes. Que no, jo considero que probablement no s'ha donat perquè hi havia dificultats en poder dir que així és.
En tot el procés de la redacció del projecte de les guinguetes, després l'adjudicació que se'n va fer a posteriori, els partits de l'oposició han rebut informació puntual i directa per part de l'equip de govern?
A veure, no hem rebut res més del que vam fer en les reunions prèvies i després ja el que hem rebut és a partir del que s'ha anat demanant o el que s'ha sortit en els plens, però res més.
Parlava vostè dels guingataires, que escoltant potser aquesta entrevista s'alarmaran una mica.
Bueno, jo, a mi em sembla que és important que hi sàpiguen el que passa, perquè moltes vegades la gent està desinformada. Una persona informada és tot. I és important que sàpiguen que, doncs, que hi ha hagut coses irregulars, jo considero, en el meu entendre, de totes formes, això ja t'ho dic, que jo que haurà de decidir, les persones que ho hagin de decidir, i que és important que sàpiguen el que passa.
Hi ha hagut manca de transparència en tot el procés.
Home, està clar que no li interessa a l'Ajuntament doncs, parlar d'aquestes coses, perquè lògicament ells ho van fer com un gran avanç i en realitat jo crec que ha sigut un gran fracàs.
Una altra qüestió, vostè sempre havia, des del moment en què es va plantejar la possibilitat de renovar aquesta temporada sí o sí les guinguetes, si havia manifestat contrari i no tant per la proposta de modificació, de canvi, sinó pels terminis en què s'acabaria executant aquesta operació.
Sí, correcte, jo havia pensat més en que en l'any 2016, a l'abril, maig, més o menys, s'hagués fet aquesta licitació, hagués donat temps a negociar millor els termes dels plecs de condicions, tant del de construcció com el de la licitació de l'explotació, per part de tots els grups, perquè hi havia molts de dubtes, de fet ho vam tancar amb molts de dubtes i de fet hi ha hagut algunes coses contradictòries, i ho vam anar veient quan es van anar obrint els sobres, vam veure que hi havia hagut errors perquè s'havia fet tot molt a correcuita. I d'aquesta manera, si s'haguessin fet la licitació en aquest temps, poder el juliol ja tindríem aquestes licitacions fetes, s'hagués fet l'explotació d'aquest any amb les guinguetes anteriors i el 31 d'octubre s'haguessin pogut desmuntar i muntar les noves guinguetes. A més, haguessin donat temps en els nous guinguetaires a un tema que és important, que és el finançament, que és una cosa complicada i que no te donen els diners d'un dia per l'altre. Tots sabeu que tots els guinguetaires que tenen hi ha un recolzament, com a mínim, hi ha un recolzament per part d'una cadena hotelera. Tots són hotelers i n'hi ha un que no ho és, però és soci d'un hoteler. Llavors, crec que ha sigut un error que tot quedi, que les quatre guinguetes que tenim aquí a Calella siguin només d'hotelers. Jo crec que haurien d'haver hagut altres explotadors a part dels hotelers.
Això també s'havia comentat en les sessions plenàries.
Jo per la meva part una última qüestió. A finals de l'última quinzena del mes d'octubre hi va haver una reunió entre els guinguetaires i també doncs, crec recordar que la reunió hi havia l'alcaldessa i també el tinent d'alcaldia de serveis públics per fer balanç d'aquesta primera temporada d'estiu, una reunió en la que tots en van sortir amb una valoració més que positiva també pel canvi de model en què sempre s'ha defensat i s'ha escudat l'equip de govern a l'hora de fer aquesta renovació. Vostè, ara, després d'aquests mesos de funcionament, quina és la valoració que en fa d'aquesta operació?
I dels inputs que ha rebut també dels guinguetaires.
A veure, a mi no me desagraden aquestes guinguetes. Són unes guinguetes grans que es pot cuinar molt més, i que a més en alguns casos s'ha fet més luxós, que també està bé, d'acord? Es tanquen molt millor, queden tot molt més bé que del que estaven abans, està clar. Però sí que jo he rebut inputs de queixes importants, per exemple, amb el tema de les escomeses elèctriques de totes elles, perquè en el projecte original es parlava de 15 quilowatts elèctrics pràcticament no donen per res, i van tenir que pagar uns complements importants a la companyia elèctrica per fer unes escomeses probablement de 50-100 quilowatts, que és el més probable que hagin tingut aquestes guinguetes. I és una cosa, a més, que jo ja ho vaig comentar en les reunions que es van fer prèvies en els plecs de condicions. Ho vaig dir, és que 15 quilowatts no tenen cap sentit això de seguida. Un forn comercial té 30 quilowatts, fàcilment. Llavors ja em vaig queixar d'aquest tema, no? I realment ha passat això. Això no és la primera vegada, ja va passar amb el Bar La Gàbia. El Bar La Gàbia també va tenir una despesa molt important amb el tema de l'escomesa elèctrica, o sigui, és quelcom que ja sabien que podia passar.
Doncs senyor Pérez Basar, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv
Més qüestions, la Gerència Territorial del Cadastre tindrà enllestit per abans d'acabar aquest any el procés de regularització cadastral de Calella. S'estan fent les inspeccions visuals de les finques i s'obriran també expedients de regularització als propietaris en cas que la informació cadastral que disposa l'organisme estatal no concordi amb la realitat constructiva. El tinent d'alcaldia de Territori ha subratllat que el procés té per objectiu equiparar impositivament a tots els propietaris de finques de la ciutat.
Jordi, si ja ha posat alguns exemples de casos en què es farà la regularització cadastral.
Si una finca no té declarada piscina i amb un simple control, avui dia que més hi ha tants mitjans telemàtics, no, amb un ortofoto, amb un sistema de Google Maps, o es detecta que allà hi ha una piscina, doncs en aquell rebut es regularitza incrementant el valor de l'immoble, la base liquidable, en funció de que hi ha una piscina que no estava declarada i que ara té un valor afegit. Aquest seria un. I l'altre, per exemple, una casa que diu que l'antiguitat és del 1932 i que en realitat hi ha hagut una reforma important doncs, el 1998. No? Ho fan un seguiment, detecten si és que hi ha hagut una llicència d'obres que doni suport a aquesta revisió i canvien simplement la data d'antiguitat de la finca. Al canviar la data d'antiguitat, el seu valor doncs, queda incrementat. I el que fan és això, eh?
La regularització cadastral afectarà finques on s'hagin realitzat noves construccions, seria el cas de les piscines, ampliacions, reformes o rehabilitacions que en facin incrementar el valor, però que no hagin estat comunicades pels propietaris.
El tinent d'alcaldia de Territori explica que en tenen l'obligació, però nega que el procés pretengui assenyalar males pràctiques per part dels propietaris.
És evident que els propietaris ho tenen que notificar, en molts de casos ho han fet, a vegades també és un problema de gestió entre qui rep l'expedient i el centre de gestió cadastral, vull dir que aquí aquest procés no pretén criminalitzar ningú en funció de si ha actuat malament, el que pretén és regularitzar els valors en relació a la immensa majoria que els tenen regularitzats, no pretén una altra cosa.
El procés l'està portant directament l'organisme estatal i puntualitza Sitjà que l'Ajuntament només respon a les demandes de documentació que rep.
La Gerència Catastral des de Madrid va ordenar a tot Espanya aquesta regularització, ells liciten, ells contracten l'empresa que ho fa i l'Ajuntament sí que el que fa és donar informació en relació doncs, si ens venen a demanar un expedient d'obres o consta el tipus de informació per regularitzar.
Es preveu que la regularització cadastral pugui comportar la tramitació d'uns 600 expedients sobre el total de 16.000 rebuts que s'emeten a Calella. I a col·lació d'això, doncs, més ingressos també per l'Ajuntament de Calella en concepte d'IBI, especialment de cara al 2017, que la regularització entri en vigor perquè, com ha explicat el tinent d'alcaldia, els rebuts tindran una retroactivitat de 4 anys.
I Adif, el gestor d'infraestructures ferroviàries, ha anunciat aquest matí una inversió de 2,2 milions d'euros per millorar el sistema d'electrificació de tota la xarxa de rodalies de Barcelona.
Doncs en concret, la inversió es farà a través de 3 actuacions. Una d'elles és la que fa referència a la renovació de la subestació elèctrica de Pineda. Segons Adif, es faran actuacions d'obra civil per millorar de l'estructura, així com la instal·lació de nous quadres de comandament i control. També s'instal·larà un nou transformador. El contracte s'ha adjudicat a l'empresa Electren per poc més de 603.000 euros. Adif ha destacat que aquestes actuacions s'emmarquen en un pla per millorar la xarxa d'ample convencional de Catalunya per tal de millorar així les instal·lacions i també el correcte funcionament del servei.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha agraït la presència dels calellencs que durant aquests últims 6 dies han participat a la Romeria Montserrat.
Han estat 6 dies en què 500 calellencs han pogut participar de diferents activitats, algunes de caire litúrgic, d'altres més festives i lúdiques, típiques de Tots Sants. Ahir dimarts, durant la recepció amb els calellencs, el pare abat va recordar la seva visita a Calella. Va ser el 2015 i durant la festa major de la Minerva. Durant la seva estada a la ciutat, el pare abat va visitar el far. Ahir, justament, en rebia una rèplica de la Torre Lluminosa com a mostra d'agraïment per part part de l'Ajuntament. Ell, per la seva banda, va correspondre amb dos missatges més immaterials fent referència a l'estima profunda de Déu cap a les persones i a la misericòrdia.
El record del far m'ha agradat perquè jo quan vaig venir per la Minerva vaig anar a visitar el far per dintre, que no hi havia estat mai. I ara doncs m'agrada tenir aquesta escultura. Però d'altra banda també he proposat d'emportar-se algun record immaterial cap a Calella que ajudi d'alguna manera a la vida de les persones. D'una banda he parlat del saber-se profundament estimat per Déu, sigui el que sigui la història que un ha tingut, i l'altre ser instrument d'aquesta de misericòrdia, per tant d'amor, de servei.
Ahir, dia central de la Romeria, també van ser presents l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, que va compartir el dinar de germanor, altres actes litúrgics, avui dimecres. Han acabat de tornar els últims calellencs que quedaven allà, a Montserrat.
I l'Aula d'Extensió Universitària de Calella rep aquesta tarda la visita del professor de genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, David Bueno.
El doctor Bueno parlarà dels últims avenços en les tècniques de la teràpia amb cèl·lules mare. La conferència es farà a 6:45 de la tarda, serà al casal L'Amistat de la Cooperativa i porta per títol Teràpia amb cèl·lules mare, de l'esperança a la realitat.
I parlem ara de música. La Setmana de la Música Antiga centra la seva 34a edició a recordar la figura de Lluís Misson.
Un flautista i compositor del barroc espanyol nascut a Mataró es va convertir en un dels màxims exponents de la tonadilla, un gènere musicoteatral molt popular durant el segle XVIII. Joan Vives és el responsable de la Setmana de Música Antiga de Mataró.
I es va convertir en el rei de la tonadilla del segle XVIII. Tan famós que fins i tot poetes li dedicaven poemes. I, clar, va escriure 100 tonadilles, aquest home. 100 tonadilles! És a dir, que aleshores dius... I va morir que, just a poc abans de fer els 40 anys. Va morir molt jove, o sigui que va pencar moltíssim. I havia nascut a Mataró.
La Setmana de Música Antiga s'allargarà fins al 20 de novembre i actuaran Follia Project, un duet de violí i violoncel barroc que interpretarà peces de Bach, de Handel i Corelli. L'11 de novembre els protagonistes seran els estudiants del Conjunt de Música Antiga de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, els que interpretaran tonadilles i altres peces composades per Lluís Misson. El trio barroc del Cafè tancarà la programació amb un concert de danses de Bach.
Gràcies, Dolors.
Fins demà.
Fins demà. I tanquem l'informatiu amb la previsió del temps. Una previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Avui tornem a gaudir d'una jornada completament estable i assolellada aquí al Maresme. Domini del sol que garanteix temperatures màximes entre els 20 i els 21 graus després que, durant la nit, tinguem alguns valors per sota dels 10 graus cap a l'interior de la comarca. La previsió per aquesta tarda indica que hem de continuar amb domini de l'ambient assolellat, encara amb algun núvolet prim, poc important. També poden aparèixer núvols baixos a prop de la serrada litoral, però en tot cas seran sempre núvols poc significatius, amb vents fluixos i amb una situació marítima que, per tant, continuarà molt tranquil·la. Demà dijous, esperem que es mantingui al mateix temps, més o menys, amb alguns núvols baixos com entraran durant la segona meitat del dia, sense precipitacions i amb unes temperatures que continuaran un dia més sense canvis importants, per tant, contrastades entre la nit, més aviat fresqueta, fins i tot freda en alguns punts de l'interior de la comarca, i el dia suau arreu del Maresme, amb aquestes màximes al voltant dels 20 graus. De cara a demà passat, esperem que els núvols vagin en augment, sobretot durant la segona meitat del dia, però de moment sense precipitacions, i és que a partir de dissabte el temps canviarà. Ens arribarà una línia frontal que ens portarà ruixats dissabte, creiem que febles i poc importants aquí a la costa, però el més important és que a partir de diumenge s'iniciarà un descens de les temperatures que serà notori i marcat, sobretot a principis de la setmana vinent.
Doncs fins aquí l'info migdia d'aquest dimarts 2 de novembre. En 6 minuts teniu també l'edició de Notícies en Xarxa, edició migdia. Les notícies locals tornen al butlletí de les 6 de la tarda i a partir de 7:45 amb l'info vespre amb Oriol Leo i Marc Mir. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.